agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres en un dia que ens gira feina, eh? Se'ns gira feina. Primer, pel tema de la meteo, que ja veieu el que està en certes zones, la que pot caure. De seguida farem un repàs perquè s'ha fet una roda de premsa per advertir i les previsions que hi han en les properes hores davant la pluja que caurà. Després, volia parlar sobre aquesta fake news que d'entrada fa pocs minuts, una mitja hora aproximadament, saltava pràcticament a totes les portades, a tots els tuits, X, no sé com es diria, X, doncs sobre l'ingrés de l'expresident Jordi Pujol a l'Hospital de Sant Pau amb un ictus. Recordem que Jordi Pujol té 95 anys, que ja és una edat, que té dificultats respiratòries, etc. Però és una fake news. És una fake news. D'entrada s'està desmentint per tot arreu que, i a més el seu fill és el que ha dit, que en principi això no és així, que no està ingressat a l'Hospital de Sant Pau i no està greu per cap ictus. Això en principi és el que s'està dient. De fet, ha sortit a totes bandes. Mirarem a veure i acabarem de contrastar tot això, que sigui realment un fake, ho desitgem, que el president Pujol doncs estigui amb la millor salut possible als seus 95 anys, que ja és una edat. Bé, dit això que estem pendents de tot això, que en principi, insisteixo, tot apunta que és un fake, que és una notícia d'aquestes que surten quan, de tant en tant, hi ha estius que surten morts. Recordo encara quan van anunciar la mort de la pobra Carmen Sevilla, ara sí, que en pau descansi, que se la van carregar, fins i tot anys abans ja sortia, no, ha morto Carmen Sevilla, i automàticament tots els mitjans, oh, Carmen Sevilla, mor. Recordo aquestes coses que al final van dir, ei, calma, sé que els mitjans tenim aquesta passió per intentar ser els primers en informar, però se'ns oblida moltes vegades una d'aquestes qüestions per la pressió, bàsicament, de les xarxes, i és que hem de contrastar les notícies, que abans de dir una cosa hem de dir i assegurar-nos del que estem dient és veritat. I si ens la colen, que tampoc, que pot passar, que passa, perquè no és difícil que te la colin, no és difícil que se t'escapi, doncs ser valent, donar la cara i dir, ei, es l'han colat i això és un fet, que ens hem equivocat, que això no passa nada. Com és aquello de el que té boca s'equivoca. Bé, la notícia que no és cap fake i que hem de tenir molt les orelles aixecades, molta atenció a les alertes del Servei Català de Meteorologia per intensitats de pluja. Durant ja tot aquest matí, una alerta vermella al Berguedà, al Lluçanès, a Osona, com a epicentre, en principi, per aquest matí, de cara a temps violent, intensitat de pluja, fins i tot que en algun moment pot anar acompanyada de pedra. De fet, tota la part nord de Catalunya, ara mateix tota la part nord de Catalunya aquest matí, està en alerta. Alerta taronja, alerta groga i aquestes comarques que comentava amb alerta vermella. Per la tarda encara empitjorarà la cosa perquè l'alerta s'estén pràcticament a totes les comarques de Catalunya, a excepció de la Vall d'Aran i Terres de l'Ebre i Ponent, el Segrià. Però tota la resta, sobretot litoral i prelitoral i les comarques que acabo de dir abans, tenen activada una alerta taronja per intensitat de pluja i alerta vermella per aquests episodis de temps violent. Al Berguedà, Lluçanès, a Osona. A la resta, sobretot tota la resta de comarques que no acabo d'esmentar, estan en una alerta groga per intensitat de pluja. Aquest matí, Farrés acaba de terminar una roda de premsa per advertir i per dir les mesures que es prenen davant d'aquesta alerta que durarà fins demà dijous. Demà dijous ja esperem que la cosa hagi passat. Serà un episodi de pràcticament 24 hores el que tenim a sobre. Aquest embussament d'aire fred que tenim a sobre és el que està provocant aquests episodis violents i que ens hem d'acostumar, perquè cada cop que passi una cosa d'aquestes tindrem episodis violents de tensió. Yolanda Canales, com estàs? Bon dia.
Què tal?
Què han explicat en aquesta roda de premsa?
Primer de tot, un missatge de certa tranquil·litat. Sí, plourà molt, però no es tracta de cap d'Anna ni tampoc és una gota freda, sinó que es parla, bueno, doncs una situació d'inestabilitat. Però sí que és cert que pot ploure molt i en poca estona. I preocupa, o es posa el focus especialment en aquelles comarques de la Catalunya Central, del Pla de Lleida, sobretot les zones de l'esquerra del Segre, i la zona de litoral de Barcelona, al sud, Penedès i Garraf, perquè ja va ploure 10 dies, i diem que el terra ja està, no?, com una mica saturat. Això sí, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya diu que la situació és diferent a fa 10 dies, entre altres coses, perquè aquestes precipitacions es mouran més ràpid.
Són zones en què preveiem que puguin arribar a caure més de 40 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. I en el total de l'episodi podrien acumular-se més de 100 litres per metre quadrat. En conjunt, doncs, és molta aigua, sobretot tenint en compte que és un mes de juliol, però parlem de precipitacions que es mouen molt ràpidament i que de forma local sí que podran deixar registres importants, però al moure's tan ràpid preveiem que les incidències seran molt menors a les de fa uns dies.
Amb tot, precaució, evidentment.
Prudència, sí, sempre.
Els equips d'emergència estaran, sí, especialment atents a aquelles zones on el terreny està molt saturat, perquè ja ho dèiem, va ploure molt fa 10 dies, i pot haver, ho han definit així, respostes ràpides en rieres i rius petits, que es poden omplir ràpidament. I un dels focus, precisament, està en el pantà de Foix, que s'està monitoritzant per si ha de continuar desembassant aigua. És el que explica el Sergi Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil.
I diferent de tot, és una vigilància molt exhaustiva i molt detallada de l'evolució d'aquestes pluges en capçalera del Foix i de l'evolució dels nivells del Foix. La pròpia Agència Catalana de l'Aigua farà aquesta observació per si ha d'incrementar aquest buidat, però és una zona que ens preocupa i ens ocupa en aquests moments, veient el que va passar fa 10 dies i veient quina és la predicció meteorològica, i l'agència, com a gestora, com a organisme de conca i gestora de l'embassament, doncs està fent aquestes maniobres de prevenció i de seguretat.
De fet, el nivell de l'aigua al pantà de Foix ha baixat un 5% des de que es va començar a desembassar, perquè estava
al límit. Exacte, al 101 o al 102%, era una barbaritat.
Sí, al límit de la seva ocupació, i es vol tenir, doncs, un cert marge de seguretat. Com dèiem, es demana molta precaució i hi ha recomanacions a seguir. D'entrada, evitar la mobilitat, sobretot aquella que no sigui imprescindible, i allunyar-nos de rius i rieres. Però jo crec que és millor que ho expliqui el Sergi Delgado.
Evitar la mobilitat, especialment per carreteres secundàries durant el moment de les pluges fortes, allunyar-nos sempre de rius i rieres i qualsevol zona inundable en el moment d'aquestes tempestes, i un consell molt important i que cal recordar sempre, i és en el moment de la tempesta, en el moment de la pluja forta, no podem sortir a l'exterior, no podem intentar marxar d'on ens trobem, ens hem de quedar en zona segura i no intentar treure el vehicle d'una riera, d'un garatge, etc., perquè és un element del risc.
Semblen coses de sentit comú, sí. Però de vegades...
Que clar, és que tu veus el cotxe, et sembla que no hi ha gaire perill, vas allà i quan te n'adones és massa tard. Així que suposo, Yolanda, que aquestes qüestions i aquests capítols, insisteixo, com tu dius, és fàcil de dir, sentit comú a l'hora d'aplicar la situació, sobretot en una seguretat pròpia.
Però clar, hi ha vegades que dius, ha aparcat el cotxe allà, no sembla que hi hagi aigua per aquí, i després poden passar... Estic exagerant molt, eh? Però coses com a València, que estava sec i de cop i volta veus com baixava l'aigua i fins i tot no estava allà ni plovent. És molt exagerat, eh? Però, sisplau,
prudència.
Una mica de seny, sí.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Doncs aquesta és l'alerta que té activada i manté activada el Servei Català de Meteorologia. Aquesta és la roda de premsa que s'ha donat, precisament, amb tots aquests consells, aquestes precaucions que s'han de tenir. Sobretot, què hem de fer? Hem d'aplicar el sentit comú. Bàsicament, aplicar el sentit comú. Si està cayendo la de Dios, doncs calma, tranquil·litat, allunyar-nos de les rius i rieres, i sobretot el cotxe, tal com explicaven, si està... no aparcar-lo, perquè a vegades aparquem encara i tot i així a rius i rieres. Ja sabeu que el cotxe igual no el torneu a trobar. Bé, tot això, quan passi aquest episodi, de fet, ja avui notarem, a més, un marcat descens de les temperatures que, pel calor que hem passat, doncs això sí que s'agrairà, que refresqui una mica, però això serà lleugerament, això passa, insisteixo, que serà un episodi episodi de 24 hores per culpa d'aquest embussament d'aire fred que tenim a sobre. I a partir de demà les temperatures es començaran a recuperar encara demà dijous. Hi ha certa, hi ha una alerta activada per possibilitat d'intensitat de pluja. El litoral, en aquest cas serà el litoral, des de Costa Daurada fins principi Costa Brava, sobretot Costa Central, una alerta activada per intensitat de pluja que es mantindrà demà dijous tant pel matí com per la tarda, que es tornarà a reactivar alguns ruixats localment de forma intensa. Les temperatures aniran a la baixa. Insisteixo que de cara al cap de setmana, ja divendres, tindrem sol, algun núvol despistat, poca cosa més, i les temperatures començaran a remuntar per tenir-les pel que tocaria per l'època, divendres, pel que tocaria de l'època d'aquest mes de juliol, finals de juliol. Bé, quan passen aquestes coses, d'aquests episodis, imagineu que això t'agafa a Tailàndia, per posar un exemple. Tu viatges, és època vacacional, i tens les teves vacances somiades, contractades, no? I llavors decideixes anar a qualsevol lloc fora d'Espanya. La gran pregunta és, per sortir fora d'Espanya, de vacances, he posat Tailàndia com un destí determinat, però pot ser qualsevol altre país, no? Quines assegurances bàsiques hem de tenir contractades? Com ens hem de protegir? Per exemple, si passa alguna catàstrofe, toquem fusta i Déu no vulgui, i t'agafa allà, o et poses malalt, o tens qualsevol cosa, tot això com ens podem protegir? Quines són les assegurances bàsiques i mínimes per tenir i viatjar almenys amb una certa cobertura que ens doni una certa tranquil·litat? I en funció de què les hem de contractar? És una d'aquestes preguntes que ens podem fer i que en funció de qui li preguntis, en funció dels seus interessos, pot dir una cosa o pot dir una altra. Nosaltres parlem amb el senyor Alfonso Calzado, que és CEO de Yati Seguros, per fer-li aquesta pregunta. Alfonso, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Ui, mira, és que tot porta mal de cap, i a l'estiu també. Hi ha dubtes com, per exemple, les assegurances. Si jo et pregunto quina seria l'assegurança essencial que hem de tenir en funció de què, què em diries?
L'assegurança essencial és tindre una assegurança amb despeses metges elevades, perquè en cas de que passi alguna cosa, que el capital no es quedi curt.
D'acord. Què hem d'assegurar? Quines vacances hem d'assegurar? Vull dir, quan busquem una cosa d'assegurança, què és essencialment s'ha d'assegurar?
Hi ha dues coses. Les despeses metges en cas d'accident o enfermetat, o si no pots sortir de viatge per algun motiu, per una malaltia, una enfermetat, que algun familiar li passi alguna cosa, que et tornin els diners en cas de no poder marxar de viatge. Aquestes són les dues parts més importants.
Però sí, la sanitària seria essencial, per exemple, estem parlant de viatges fora d'Espanya o dins d'Espanya també? Aquí, si ets...
Dintre d'Espanya tenim una seguretat social. Jo posaria tres àmbits, que és Espanya, que tenim la nostra seguretat social, Europa, que amb la targeta europea, doncs també no és 100%, però depèn del país, també hi ha una certa cobertura, i després quan ja parlem en viatges internacionals fora d'Europa, o sigui, quan ja creuem el mar o transoceànicos o intercontinentales, anem a Àsia, allò és vital, o Àfrica o qualsevol altre lloc, això és vital, tindre una bona assegurança.
És a dir, quan sortim d'Europa, és essencial una assegurança mèdica, no?
Essencial, essencial pel tema de despeses metges, i després un tema molt important que és la repatriació. La repatriació. Això, moltes vegades trenques una cama i has de tornar, tot. Ja no sols amb el cos és molt important, però també tot el servei que et donem les companyies d'assegurances per gestionar canvi de bitllets, ambulàncies i tot, per gestionar la tornada.
Què cobreix una assegurança mèdica d'aquest tipus? Suposo que hi ha diverses, no?
Hi ha diverses. Sobretot s'ha de saber molt bé quines activitats faràs al destí. Si faràs algun esport de risc o no faràs esport de risc, perquè hi ha assegurances que són una mica més cara, però si fas un descenso de barrancos, barranquisme, doncs això està cobert. Hi ha altres assegurances que això no estaria cobert. O fas submarinisme, això és típic. Per exemple, si vas a Àsia, doncs fer submarinisme. Assegurar-te que aquesta activitat està coberta dintre de la pòlissa.
D'acord. I després, conforme viatges que pel que deies abans, no? Que surt algun imprevist i ens quedem doncs, a terra o no podem fer aquest viatge. Quin tipus d'assegurança ens cobriria això?
Això són les assegurances, el que es diu, d'anul·lació. Que són cobertures, és una cobertura extra, tu pots cobrir l'assegurança de viatges més anul·lació o solament l'assegurança d'anul·lació. Aleshores, tu contractes un capital, doncs 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, en funció de les teves despeses de viatge, del teu cost del viatge, i aleshores això és la prima surt depenent la quantitat que tu asseguris. Parlo despeses d'anul·lació.
D'acord. Llavors, en funció, si llavors et passa alguna cosa i ho has d'anul·lar, aquesta assegurança et cobriria tot el tema.
Exacte. I et tornaria els diners de totes les despeses d'anul·lació que tu tinguis, per exemple, doncs de l'hotel, de vols, d'activitats que facis fora.
Hem parlat de les dues bàsiques, que són la d'anul·lació de viatge, per exemple, i sobretot la cobertura sanitària. Hi ha cap altra que, després d'aquestes dues, que semblen les més essencials de totes, sigui recomanable?
Bueno, després de tot el tema d'equipatges, en funció del tipus d'equipatge que tu portis, si portes objectes electrònics, ordinadors, càmeres de fotos, mòbils, pues s'ha de tindre cura de veure quines cobertures són les que tu necessites. Perquè també és l'altre gran sinistre. L'altre sinistre són, després d'aquest dos, és el tema dels equipatges. Que a la línia aèria es faci malbé o que te'l robin a un hotel. Bueno, pues aquesta seria la problemàtica més important.
D'acord, aquesta seria la qüestió. I quant costa una cobertura d'aquestes?
Nosaltres, la nostra, el que es diu la prima mitja, nosaltres estem parlant de per un viatge de 15 dies fora d'Europa, o sigui, internacional però fora d'Europa, per 15 dies estem parlant entorn als 110 euros, 120 euros.
Nosaltres... Suposo que el preu va en funció de tot allò que vulguis que entri, no?
Exacte, jo estic parlant de mitges. I depèn del tipus de producte que tu contractis i tot això. Jo sempre dic que l'assegurança, per tot el que et pot solucionar, si tu fas un percentatge com el que et costa el viatge, és un servei molt, molt barat dintre tot el pack del viatge.
Doncs senyor Alfonso Calzado, CEO de Yeti Seguros, escolta'm, gràcies per aquests incentius que ens has fet sobre assegurances i sobre les assegurances essencials, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquesta és la situació. Ja veieu que si, sobretot, si heu de viatjar, i sobretot a certs punts, i sobretot, si, per exemple, heu de fer un esport de risc, per posar un exemple, o qüestions similars, doncs ja sabeu que una assegurança mèdica és essencial. Pel que pugui passar, no és la primera vegada que... o si tens una malaltia i viatges, clar, ostres, has d'estar perfectament cobert. I deia que no és la primera vegada que hem escoltat notícies i fets de persones que, pel que sigui, han de ser operades... Mira, pues, continuem amb l'exemple de Tailàndia, perquè és amb el que havia començat, no és perquè tinc una especial mania ni molt menys a Tailàndia, no? Però no seria la primera vegada que necessita aquesta atenció mèdica i la factura doncs, es dispara d'una manera embogida quan això no estava... no ho tenim, perquè no és possible, no?, doncs, preveure una cosa així. Però si fas un esport de risc, per exemple, com ens explicava l'Alfonso, això ja pot entrar dins de les previsions de que pot passar alguna cosa. És a dir... Com era, persona prevenida vale por dos. Era més o menys així la dita de siempre sabio refranero popular castellano. Molt bé, anem a parlar d'enginy. De seguida parlarem d'enginy. I és que quan hi ha un problema, el cap comença a funcionar per trobar la solució. És el que han fet els alumnes del grau d'enginyeria de l'ISABA, que han dissenyat una maxi scooter lleugera i adaptada a tothom per circular per la ciutat. De fet, aquesta maxi scooter doncs ja té molts pretendents per portar-la cap amunt. I d'on ha sortit tota aquesta idea de fabricar tot això? Doncs de seguida en parlem precisament amb una alumna que ha participat en aquest disseny, en aquest projecte, i en parlem aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Atenció! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93 345 5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Flexicar, una vida, muchos cars. En
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Els alumnes de l'escola Lissaba han dissenyat i construït Exiawan. Què és això? I per què mereix que posar-li els ulls a sobre? Doncs mireu, és una maxi-scooter elèctrica pensada per la ciutat i per fer una mobilitat més inclusiva i sostenible. De fet, el vehicle destaca perquè és lleuger, és ergonòmic, té un disseny intuïtiu i, bé, incorpora aquestes tecnologies avançades que estem acostumats. De fet, el projecte s'ha desenvolupat només en 8 mesos, evidentment amb suport de patrocinadors que estaven compromesos amb aquesta innovació, no? En parlem precisament amb una de les alumnes que ha dissenyat tot això, que ha participat en aquest disseny, és l'Estela Sánchez, que és alumna del grau d'enginyeria de l'ISABA. Estela, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns una idea, què és aquesta maxi-scooter elèctrica? D'on surt la idea?
Bé, bueno, entenc que la gent sap, no?, que és una maxi-scooter elèctrica.
Bueno, bàsicament... és una moto gran, una moto d'aquestes...
Sí, una moto de ciutat.
De ciutat, sí.
Exacte. Bé, doncs això parteix de ser un projecte universitari en si, concretament el treball de final de grau de 10 alumnes del meu grau a Elisava. Llavors, tot comença amb un briefing. Els tutors que teníem en el projecte, és un projecte doncs, universitari, per tant, anava acompanyat i tutoritzat amb els professors de la universitat. Aquests professors ens van donar a nosaltres un briefing, ens van donar uns requeriments que havia de complir aquesta moto.
Sí.
Llavors, aquests requeriments eren que havia de tenir un motor elèctric, que ens proporcionava un dels nostres proveïdors, que havia de ser urbana i maxi-scooter, això ens va venir donat pel briefing, i bé, a partir d'aquí, que m'ho deixava, també ens van dir que havíem d'anar a fer el màxim possible en fabricació additiva, perquè l'Elisava Racing Team és un equip dedicat a la innovació, és a dir, a buscar, bueno, a portar al límit les noves tecnologies, les últimes tecnologies, per dir-ho així, i en aquest cas era fabricació additiva. Llavors nosaltres vam començar a buscar qui podria comprar aquesta moto, no?
Sí.
Quins usuaris, no, voldrien una moto així, i ens vam trobar amb que en el món de les motos en general, i en específic de les maxi-scooters, a les dones no se les tenia gens en compte. Bueno, a les dones, a la gent doncs, amb menys estatura, amb una mica menys de força en general, etc. i sobretot a les dones pels dummies que es fan en automoció en general. Són dummies basats molt en l'antropometria masculina. Llavors vam dir, ostres, doncs anem a fer una moto que no segueixi això, no? Anem a fer una moto que realment sigui per tothom.
Llavors entenc que una de les qüestions que faltaven dins de tot això és una moto ergonòmicament universal, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, sí.
Aquest és el que... I com arribeu a començar a fer tot això?
Doncs bé, primer vam agafar-nos una moto de segona mà i nosaltres vam fer un estudi d'ergonomia de nosaltres mateixos, que en part per això vam detectar aquest problema, perquè és que ningú del grup, ni nois ni noies, era capaç de portar-la bé, de lo gran que era i de lo molt que pesava. Llavors, a partir d'aquí, la nostra universitat compta amb un laboratori de motion capture, un d'aquests on la persona es mou i un ordinador processa tots aquests moviments i en detecta els punts clau. I a partir d'aquí vam veure doncs, quins eren els punts necessaris de l'ergonomia, vam estar provant nosaltres diverses posicions, diverses motos també, perquè en vam agafar una altra. Llavors, a partir d'aquí vam fer una mica aquest estudi. I després també, per suposat, doncs, vam llegir molta literatura de la que hi ha escrita actualment, perquè hi ha doncs, bastants llibres d'ergonomia en general i també ens vam servir bastant d'allò.
D'acord, d'acord. Llavors, com passem al tema materials i al tema fabricació?
Vale, aquest és un punt molt interessant. Com he dit abans, el major problema de les motos, o sigui, el problema pel qual no són universalment ergonòmiques, és el tamany que tenen i el pes que tenen. Llavors, quin és un dels màxims avantatges de la fabricació additiva? Doncs justament que ajuda molt a reduir pes. És una tecnologia que permet usar el material mínim perquè una peça aguanti unes càrregues i, per tant, això ens ha permès arribar a una moto que pesa menys de 200 quilos, quan la majoria de maxi scooters en pesen més i fins i tot més de 250.
Però la veritat és que penso que, o almenys tinc entès que tot això ha estat un èxit perquè a la moto ja l'han sortit nòvios, no?
Sí, sí, hi ha bastants dels proveïdors que se la van emportar a fires i tot.
És a dir, que això té un recorregut.
Sí, correcte. Afortunadament ha sortit tot bé.
Heu d'estar contents, no?, per l'èxit del projecte.
Home, moltíssim.
No? Me n'alegra moltíssim. Estela Sánchez, alumna del grau d'enginyeria de l'ISABA, escolta, gràcies per fer-nos 5 cèntims sobre, no diré invent, però sí diré d'aquesta adaptació i millora, d'aquesta optimització de les maxi scooters.
A vosaltres, per donar-me la paraula.
Una abraçada, Estela, cuida't.
Igualment.
Per cert, fes extensiva les felicitacions a tots, a tots els que heu participat.
Home, i tant. Sí, sí, aquest és un projecte molt col·laboratiu, o sigui, tot està en contacte en tot moment.
Perfecte. Una abraçada molt forta, Estela, gràcies.
Igualment, gràcies.
Cuida't. Bé, doncs, ja mireu que l'enginy, quan hi ha un problema, l'enginy es posa en marxa per millorar el que ja tenim o trobar solucions a problemes que també es donen mal de cap, Bé, que de seguida parlarem, entrarem en recreacions amb una empresa catalana de Besalú que es dedica a recrear l'època medieval catalana del segle XV, recreacions, bàsicament, d'aquelles èpoques, amb una realitat absoluta. De fet, tenen una exposició de la Catalunya medieval del segle XV a Besalú i que han participat, entre d'altres, a sèries com Juego de Tronos, per exemple, per posar un exemple, de Netflix, entre d'altres moltes sèries dedicades a tot això. En parlarem perquè és d'aquestes empreses curioses que dius, ostres, clar, a vegades tu veus aquestes sèries, aquestes històries, i dius, i això? Això qui ho fa? Això qui ho fa? Doncs mira, hi ha una empresa que ho fa. De seguida en parlarem amb ells aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Que solo puede controlar...
Amigos, Popeye está aquí.
Uno de los más grandes.
De eso estoy seguro.
Nuestro amigo se llama...
Jim Hackman.
No he oído hablar de él.
Arde Mississippi y French Connection. Contra el imperio de la droga.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
alguien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés, sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca Liebherr. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además, una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 30 de julio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de recreacions històriques, qui les fa? En què es basen? Quines fonts consulten per fer una recreació històrica medieval catalana del segle XV? De fet, ja tenen una exposició que vaig tenir l'oportunitat de visitar fa un temps a Besalú, amb una realitat d'una manera fantàstica, una empresa que té el nom de Alma Cubrae. Alma Cubrae ha participat en diferents produccions, fins i tot a Netflix. Ara ho comprovarem, en tot cas. Parlem amb un dels seus fundadors, el senyor Àngel Rodríguez, que amb el seu germà són l'ànima mater d'Alma Cubrae. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Vaig flipar amb les vostres exposicions medievals, eh? Són al·lucinants, sí.
Sí, sí.
Com neix Alma Cubrae?
Com neix? Neix, mira, l'any que farà 20 anys que vam néixer, i jo i el meu germà partim de la base que som escultors, i sempre ens ha agradat molt la temàtica aquesta medieval o medieval fantàstica. I nosaltres ens vam iniciar, diguéssim, fent espectacles en fires medievals. Vam començar creant primer uns personatges de fantasia, però poc a poc vam anar veient que la gent tenia una mancança molt gran pel que fa doncs, al rigor històric o a la història de la nostra terra.
Sí.
I llavors vam començar doncs, a fer petites exposicions doncs, mostrant doncs, cavallers catalans o explicant coses de cada regió on hem anat actuant.
Sí.
Fins al dia d'avui, doncs, que ja ens hem anat especialitzant, jo vaig recuperar l'ofici d'armorer, el meu germà també s'ha especialitzat molt, és un gran escultor, i doncs hem acabat avui dia doncs, a treballar per sèries de Netflix, treballant per museus, audiovisual de tot tipus, de tot una mica fem.
Ah, per exemple, sèries de Netflix, que això ja és un carmelet que crida força l'atenció. Quines sèries heu treballat?
Mira, l'última que vam fer va ser per pandèmia, la de Hereus de la Terra. Allà la tasca que vam fer va ser sobretot de atrezzo, llavors jo vaig gestionar una batalla de 70 soldats, els vaig entrenar, vestir, equipar i vaig gestionar la batalla perquè ningú prengués mal.
Et refereixes a aquestes batalles salvatges d'espasa medievals, tallar cames i coses així?
Sí, més o menys, sí, sí. Hi ha en els primers capítols, sobretot, es veu un volum de gent molt gran de soldats i ja et dic que aquesta era la meva feina, estar allà, gestionar-ho tot. Dins jo també combatia, estava dintre la batalla i anava guiant el càmera perquè s'anés endinsant dintre del camp de batalla sense rebre cap cop ell.
Clar.
I coses d'aquestes.
Seria una mena de Jocs de Trons a la catalana.
Sí, sí, totalment. Una cosa així.
Per fer un paral·lelisme. Escolta'm, i l'assessorament històric d'on ve?
Som bastant autodidactes, però hem treballat molt, sobretot amb el Francesc Riart, que és il·lustrador especialitzat en indumentària militar històrica, amb en Xavier Hernández Cardona, que era catedràtic de la UB. Llavors, estic molt assessorat per armorers d'arreu d'Europa, amb les xarxes socials, doncs, i també que he viatjat molt, he tingut contacte doncs, amb altres armorers de França, Ucraïna, tot arreu, una mica.
Mm-hmm. Bé, aquestes figures, si em permets que ho digui, medievals d'època catalana o de qualsevol època medieval, en aquest cas, una de les característiques que té és que són molt reals, que tenen una aparença molt, molt real. Quan es triga a fer una figura com aquesta?
Podem tardar mesos, realment. Això, la part aquesta dels maniquís hiperrealistes, és qui se'n cuida és el meu germà, que ja et dic, ha treballat molt amb el tema aquest, són motllos de persones, molts d'ells som nosaltres mateixos, ens emmotllem, llavors fem el positiu amb silicona i cada pèl està punxat un per un. És una feinada molt gran.
Però només sou dos, Àngel?
Tu i el... a taller, sí. Quan fem espectacles sí que som tota la colla, som cap a 12 o 13, i podem arribar a ser més, però quan estem a taller som jo i el meu germà.
Per exemple, ara en què esteu treballant?
Ara mateix estem treballant en un curtmetratge que serà per participar al Festival de Sitges d'aquest any, no de l'altre.
I esteu fent atrezzos i de més.
Estem fent tot el vestuari, tot el que faci falta, sí.
Llavors entenc que hi ha sèries que venen a vosaltres a demanar aquest tipus d'atrezzo. I els museus? Què demanen els museus? Per exemple, tinc entès que el Castell de Montsoriu també, no sé si vau estar, o el Museu Etnològic del Montseny.
Sí, sí. Hem treballat pel castell i pel museu. Allà hem recreat un audiovisual d'uns 15 minuts que explica la història de Bernat II de Cabrera, i llavors també hem fet peça pel Museu Etnològic, peça de cascos medievals i algunes peces perquè, bueno, sobretot els visitants puguin veure una armadura, diguéssim, de primera mà.
Escolta, Manja, m'estanya que el Joc de Trons no us hagi trucat a vosaltres.
Bueno, no ens van trucar directament, però hi van participar-hi.
Ah, sí? Això ja...
Sí, sí, jo vaig sortir com a figurant, tinc els 3 segons de glòria que apareixo, i llavors els membres de l'equip van estar treballant ajudants de trets i de vestuari.
Que van ser quan van rodar aquí a Girona.
A Girona, sí, sí, a quan Girona. Van estar a Girona, sí, sí.
Doncs esteu a tot arreu. Escolta'm, quan un pensa en tot això sempre pensa, i qui farà aquestes figures? Però, ostres, té tot això, tot una sortida professional important, no?
Sí, l'únic és tothom sempre que ho expliquem de què treballem així, és una feina que és molt apassionant, que és molt divertida, o que ens ho passa molt bé, o que ens omple molt, però sí que costa viure'n. Llavors sí que té sortides professionals, però també t'has de buscar bastant la vida. No és que tothom, ara tots els museus ens encarreguin figures hiperrealistes.
Ja,
és un material que també és molt car, perquè són moltes i moltes hores de feina i no tothom ho pot permetre, això.
És a dir, que sí, que està molt bé, que és tota una passió, que ho teniu en marxa, que teniu ingressos d'això, però bé, t'has de buscar la vida també.
Sí, sí, i tant. Cada dia és una lluita per nosaltres.
No, però ostres, Àngel, els resultats de la feina, només cal entrar a la vostra web i mirar l'exposició, mirar com són les vostres figures, són absolutament una feina molt, molt, molt bona, eh?
Sí, sí, moltes gràcies. Realment, només hi ha 3 museus a Europa que tinguin maniquís hiperrealistes d'aquest tipus, així és amb el món medieval, eh? I com a molt en tenen 3 o 4, perquè realment són molt cares. Com que nosaltres ens ho fem nosaltres, doncs nosaltres estem reproduint ara. Anem fent, ja en portem més de 10 i anirem fent.
A Besalú és on teniu precisament aquesta exposició medieval. A més, el marc és clavat per fer aquestes coses, Besalú.
Sí.
No sé si teniu previsió d'ampliar-ho o omplir més tota aquella exposició.
Besalú, ara el local és relativament gran per lo que és per trobar locals a Besalú, diguéssim,
sí.
I ja se'ns està quedant petit allà. Se'ns està quedant tot bastant atapeït. Volem fer alguna peça més nova, però no podem emplenar-ho gaire més perquè si no saturarem. El que sí que estem fent és preparant una nova exposició hiperrealista, però per fer-la itinerant per tot Catalunya.
Ah.
I aquesta, segurament el que farem és adaptar-la a cada poble que ens la vulgui llogar, diguéssim.
D'acord.
Si ens anem doncs, a Girona, doncs agafarem la història, per exemple, del segle XV, del setge de la Força durant la Guerra Civil Catalana a Girona. I podem explicar personatges d'aquell moment o explicar els fets.
Home, de fet, si mirem l'època medieval, extensa època medieval catalana, aquí tenim molts fets, molta història en funció del lloc on hi sigui. Si és a la Catalunya Vella, la Catalunya Nova, si és totalment. Més cap a Ponent, més cap a Costa, vull dir, aquí hi ha moltes maneres d'enfocar aquella època catalana, eh?
Ah, exacte. Doncs... Molt per explicar, realment.
I tant. Doncs, Àngel Rodríguez, saluda el Jordi, el teu germà. Felicitats per la feina que feu al Macubrae. Amb aquesta història i tradicions catalanes representades amb aquestes figures hiperrealistes. Una abraçada molt forta, Àngel. Gràcies per atendre'ns.
Igualment. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Veieu, és curiós trobar aquestes empreses en aquestes situacions. Bé, de seguida actualitzarem, tancarem darrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra. Hi ha una actualització de les alertes de perill fins a les 6 de la tarda, sobretot les comarques de Girona. Hi ha una alerta taronja pràcticament a totes les comarques de Girona i ja per la tarda pràcticament s'estenen, sobretot al litoral i prelitoral català, per intensitat de pluja, d'episodis que poden ser curts però molt violents. També parlarem, ja entrats a migdia, Cope, de l'alerta i la demanda del sindicat CESIF, presons, davant l'increment de la violència sexual a presons com a Brians 2. Estan demanant que no només és un augment de la violència sexual, sinó de la violència en general. En parlarem amb els sindicats de CESIF presons perquè ens facin 5 cèntims de la situació. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia, Cope. Quatre papers i torno de seguida. Fins ara.